i també està molestant bastant quina és l'activitat, perquè veiem que no prioritza el tema de l'agricultura, sinó que es dedica a posar normes i traves a l'activitat.
Hem de veure quan i de quina manera se produirà, com dèiem, aquesta concentració i en aquest cas el suport de quines associacions que hi haurà darrere, però sí que s'han començat a produir algunes accions, com per exemple un escarni que es va fer fa unes setmanes a la Porta 1 del Gop a Margalida Ramis, al CUDI en aquest cas. No sé què n'opineu d'accions com aquesta.
Quina perdona, això?
Se va fer córrer un missatge en aquest cas per un escarni que se li va fer a la Porta 1 d'un escratxe, no?, que s'ha de fins ara, a la Porta 1 del Gop a Margalida Ramis, que havia de fer una conferència. Ui, i se deia en aquest cas
no
de boicotejar d'alguna manera, entre cometes, aquesta acció.
No coneixia que li haguessin fet aquest tipus d'actuació. D'entrada, jo tot això de si una persona va a un lloc públic a fer una xerrada, no se li ha d'impedir de cap manera que la facin i s'ha d'intentar boicotejar, si no m'on anar amb el que passava l'any 36 a Espanya, que els partits polítics se boicotejaven uns als altres, i això no és manera. Estem en un sistema democràtic que cadascú ha de poder manifestar les seves idees dins un debat públic. Si li van fer un escarni, pues, però que no està gens ben fet. Desconeixia que li haguessin fet, la veritat.
Parlàvem abans de Vicenç Vidal del Consell de Medi Ambient, d'Agricultura. No hi ha hagut entesa per aquest des del principi, no?, de la seva gestió. Diuen que és una persona que coneix poc el món del camp, ara deia que està normativitzant i regulant moltes d'aquestes activitats. És així o realment no hi havia aquesta ja predisposició en aquesta entesa?
Mira, jo t'ho conto una anècdota que per jo el marca totalment. En aquest cas, aquí Pontura va ser el punt d'inflexió que la cosa se va embrutar, com diríem, a fora vila. Nosaltres entrem per setembre i una de les coses que li posàvem bàsicament damunt la taula era el tema de la llei agrària. Uh-huh. Ell va dir que la volia modificar, nosaltres ens vam oferir per activa i per passiva i tots els més que te puguis imaginar, soure'm-mos amb ell, on so que mos digués, per veure mem quins problemes detectava en la llei agrària, que pot ser que n'hi hagi qualcun, i anem a veure mem quins se poden solucionar. Sí, mai mos va enviar cap document dient aquest article no el trob bé, mai mos va dir jo penso que això que està aquí hauria d'estar així de sa, mai mos va dir res. Però això sí, mos avisarem, farem un debat públic, xerrarem, sí, paraules. I arribam en el gener de 2016 i el dijous de matí mos convoca l'hora baixa a una reunió per dir-mos que el 7 de maig modificaven la llei agrària per mostrar-mos el testa. Quan una cosa va en el Consell de Govern ja no hi ha capacitat de modificar-la. Ens van ganar a nosaltres i a les altres entitats agràries. Nosaltres ja no anàrem ni en aquesta reunió. Per tant, aquest home no té aquesta voluntat de diàleg. Un any i mig més tard hem fet reunions per xerrenència, però un any i mig més tard hem perdut un any i mig a un sector que és delicat com el sector agrari, que és dèbil com el sector agrari, que no necessita aquestes moratòries ni aquestes traves. Quan a més ens van oferir xerrenència, ja resulta que moltes coses se volen recuperar. No entenem aquesta postura. Quan ens conseller nosaltres li deim les ajudes antes se pagaven tal fetge i ara les pagues un mes i mig més tard o tres mesos més tard, no li deim perquè mos imitant, li deim perquè és vera. Dissabte va sortir publicat en el butlletí oficial, una resolució de línies d'ajuda a joves pagesos, que tanta bandera n'hem feta. Aquestes línies d'ajuda se van demanar dia 30 de juny del 2016. S'han publicat en el butlletí oficial ara. Però és que si ho mires, la proposta de resolució és de dia 28 de març, la firma del director general és de 25 de maig i se publiquen ara. Què passa? Que el director general no controla quan se publiquen aquestes coses? No està damunt aquest tema. Aquests joves agricultors han perdut 6 mesos d'un dos mes que són seus, que les necessiten més que ningú. Mm-hmm. Això demostra que no hi ha una prioritat de feina, i te poso aquest exemple concret, damunt el sector agrari, que no s'està fent la feina que toca. Són la quinta comunitat en menys pagaments del pla de desenvolupament rural de tot Espanya, quan tant eren de les primeres. Te diu moltes coses d'això.
Estava arribant ja al final d'aquesta entrevista, però mencionava aquesta llei agrària. No sé, l'any que ve, no?, està posat en el calendari, que és quan hauria d'estar llesta. No sé si tenen notícia
en teoria,
de quan hi podria estar.
En teoria, hem fet una reunió, tot s'ha de dir, darrerament s'incorporació de personal nou a Semilla, hem fet una sèrie de reunions de feina. A més, en totes les organitzacions agràries i les cooperatives, i tothom li ha dit el mateix, el missatge dels articles que estan dubtosos, tot el sector opina el mateix. Recordem que aquesta llei se va aprovar amb unanimitat de tot el sector. És a dir, quan aquests articles van sortir, que s'hi poden afegir més coses, sí, però no anem contra el sector agrari. El sector agrari no és el problema urbanístic ni de territori d'aquestes illes, per molt que alguns mos ho vulguin ficar. Surt ara que només consumim el 18% de tota l'aigua de les Illes Balears. i resulta que som els culpables de tots els nitrats, de tota la sobreplotació d'aquífers, de tota la contaminació. Per favor, és qualcú altre. És més bo de fer dins dues quarterades un xalet que no un magatzem agrícola. Per ser magatzem agrícola has d'estar d'alta agricultura, has de tenir mitja unitat de treball, home, has de tenir 14.000 metres, i si vol tenir ovelles, has de tenir 6 ovelles. I quan si tens 100 ovelles, no pot fer un sastre 2x200. En canvi, jo faig un xalet, som un fredí, i mentre no me passi dels 400 metres quadrats que puc fer allà de dins, puc fer 8 habitacions. Ningú me demana llibre de família, eh? Llavors, jo tenc la instal·lació agrícola, vull fer el Bretton Breakfast per llogar, no s'ha deixat fer mai. I per llogar xalet per viure de vacacional. I em puc fer un altre i tornar a llogar. Mem, què passa aquí? Mos omplin la boca i reben els agricultors, que a més és un sector que necessita rendes complementaris per subsistir. Perquè amb el malet de ser camp ovès és molt difícil arribar a mi final de mes, eh? Jo t'ho asseguro.
No, ja ho suposo.
Dona per molt, eh?
Volíem acabar aquesta entrevista fent referència que justament ara fa 2 anys, després de 7 anys en diferents responsabilitats a la política municipal, va decidir deixar aquest acte de regidor a l'Aro. No sé si ho ha trobat a faltar en aquests 2 anys.
No només en 16 anys, tu ho has dit, 16 anys de política municipal. És una etapa molt guapa, la veritat, passa molt de gust d'estar de balla i de regidor del teu poble. Però també ha de donar pas a gent nova, i com que la gent nova ja és en el cas de l'Aro, doncs que...
En definitiva, tot és política, no? Ara, evidentment, estan parlant de política, també. No sé si fa política des d'altres llocs.
Crec que qualque vegada en els ajuntaments fan menys política que altres puestos. Aquí fas una política agrària, és cert? Tu estàs defensant un model d'agricultura que penses que són els adequats, relacionats amb activitat econòmica. És a dir, aquí no hi ha filosofia, sinó que és activitat econòmica, perquè hi ha un sector que hi viu, o que necessita que tens unes implicacions territorials i unes implicacions socials més enllà de lo que és cada un dels particulars. Per tant, tu defenses aquestes actuacions perquè creus que són les que afavoriran el sector agrari. És d'una altra manera. Estàs molt més tancat. Aquí no estàs amb un partit polític, sinó estàs amb una entitat i amb una gent que la coneixes, que està allà i veus quina necessitat tenen el dia a dia.
I què tal les experiències a la universitat?
És molt interessant, és molt interessant. Ja dic, només dono una assignatura, bé, en guany dues, i em torno a donar una en els alumnes que estan a punts d'acabar, que les veus amb ganes. Les veus amb ganes i les intentes transmetre un poc i net, sobretot, la teva experiència professional, més que res. Les intentes explicar moltes coses que jo, quan me van contratar, me van dir explica les coses pràctiques. Qualque vegada oblidat del títol de l'assignatura, explica les coses pràctiques. I just explica-los com tramitar, com funciona la tramitació d'una línia d'ajudes, quines són les línies d'ajuda que existeixen, com donar d'alta una finca dins el registre d'explotacions agraris, com calcular, sabre com és una petita empresa agrària. Aquí tots els pagesos són petits empresaris, vull dir, no mos enganem, aquí jornalers, com hi pugui vendre Lucía, no n'hi ha molts, n'hi ha qualcuns, però no hi ha grans coses, per tant, són microempresaris i han de tenir clar quins són els balanços i el que val, el que costa cuir un quilo de meles i el que val quan te'l vens, si te surten els números. Per tant, has de cercar aquestes fórmules i és un poble que les intentes transmetre. La veritat, és que pas gust.
No s'assusten quan els diu el que costa cuir-les i després espereuen els que s'abonen?
Ja les he dit que si volen fer agricultura no faran un excés de dos més.
M'ha de tenir clar.
Però és molt vocacional, eh? L'agricultura és una cosa molt vocacional que o la durs dins la sang o venir de fora i fica-t'hi és complicat.
Joan Simonet, moltes gràcies per haver estat aquí passant i parlant de tot allò que té a veure amb el món aquí del camp a les Illes Balears. Gràcies i fins una altra.
A vosaltres pel vostre interès que teniu sempre.
Són les 10:31, nosaltres fem una petita aturada i canviant d'assumpte, després de parlar en aquest cas de gastronomia, encetarem el cara a cara esportiu.
Que Bastard et posa al dia.
Sonamar presenta Fusión & Co. Ven a vivir en familia una experiencia increíble. Todo el mes de agosto, oferta especial residentes. Desde 49 euros cena y espectáculo. Y los lunes, además, niños gratis. Fusión & Co. en Sonamar. Más info en sonamar.com.
Últimos días. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si tens una piscina i en fas un bon manteniment tot l'any, no l'hauràs de buidar i estalviaràs fins a 45.000 litres per any. Pensa a regar al vespre o a primera hora del dia. Així es redueix l'evaporació i s'aprofita més. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
A Ivetres Ràdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí. 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana 2 edicions. A les 2 del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Pluralitat, independència, proximitat, simplement informació.
Quin estiu és fresc, curt i una mica àcid. Molt paregut a un polo de llimona. Encara que potser s'assembla més a un lloro verd o a un 600 de color blau. Com que no sabeu de què estic parlant, de quin estiu, el nou programa d'IB3 Ràdio, de dilluns a divendres, de 7:30 a 8 del vespre, just després de l'informatiu.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Eivissa i Formentera, 93.7. A IB3 Ràdio, el dia.
Sí, abans de parlar d'esports, hem de parlar de dinar, de gastronomia i de fer el dinar. Algunes idees avui ens les dona un company periodista, Daniel Álvarez.
Hola, doncs vaig explicar una recepta que m'agrada bastant i que triomfa bastant també, que són els espaguetis de carbassó. No espaguetis amb carbassó, sinó fets amb el mateix carbassó, no? S'ha de tallar, se necessiten un parell de carbassons, que siguin grossuts, que tinguin bastanta carn, diguem-ne, i s'han de tallar d'una manera semblant als espaguetis. Hi ha aparells que serveixen per fer-ho exactament com un espagueti, sinó pues, amb un pelador, que és el que faig habitualment, i que sembla més pues, un tagliatelle, una cosa semblant, no? I vaja, és molt senzill, s'han de tallar, deixes la part central que no s'utilitza, la pots fer servir per una altra cosa, i després simplement s'han de posar una mica de sal, i mentre prepares la salsa, no? Que la salsa pot ser, vaja, pràcticament qualsevol que faci servir per una pasta. Jo la que faig habitualment és amb tomàquet natural i all i oli d'oliva verge, i pràcticament ja està. Després amb una mica de parmesà i ja tens un plat. S'ha de remenar tot després amb la salsa i queda molt bona, és molt barata i triomfa bastant. I després, a part del tomàquet i l'all, darrerament també amb gambes i all, i també queda boníssima. Bé, espero que disfruteu i que s'hagi entès bé. Gràcies.
Al dia.
Ara sí, després d'aquestes idees per cuinar del company periodista del Mundo, el dia de Baleares, Daniel Álvarez, nosaltres continuem programa i ho farem parlant d'esport. Ja saben que els dilluns, després d'aquest reinici de la Lliga, nosaltres hem substituït aquest espai de la Volta al Dia per parlar d'esports, i ho fem com cada setmana amb qui ens acompanya ja aquí als estudis de la ràdio, en Joan Fortesa. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica.
I amb en Ricard Pla. Què tal, Ricard? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Per parlar, com dèiem, de futbol, però no només d'aquesta qüestió, perquè avui hem de dir que tenim actualitat poliesportiva damunt la taula, tot i que sempre, Joan, el futbol sí que comanda, i encara que sigui de segona B.
És que és enguany el que tenim aquí, com bé sabeu, és el futbol de segona divisió B. Aquesta setmana han tingut dos derbis per tant, tots els equips balears estaven implicats. Quan sabeu, el Mallorca va superar la penya esportiva Santa Eulària per 1-0 dissabte, i ahir l'Atlètic Balears va aconseguir la primera victòria de la temporada, derrotant el Formentera per 0-2 a Formentera, en aquest
primera cas. Victòria del Baleares, i també estrena segona B del Mallorca de Son Moix a Palma.
Exacte.
Com vareu viure aquests dos partits de la redacció d'esports?
Si començant per cronològicament, el primer partit del Mallorca a Son Moix era un partit que un estava a l'expectativa, més que res per veure com responia l'afició en aquest retorn del Mallorca a la segona divisió B. El Mallorca ha arribat fins a 8.000 abonats, pràcticament. Mm-hmm. S'està plantejant també si s'haurà d'obrir finalment la tribuna sol, que fins ara no s'ha fet. I realment, dissabte, a les 5:30 del capvespre, que se va jugar el partit, hi va haver, si no record malament, 5.788 assistents. La qual cosa me va aparèixer que per un partit de segona divisió B i un dissabte cap vespre del mes d'agost va ser una assistència més que respectable. Per tant, haurem de veure si això posa més pressió al club per obrir aquesta tribuna sol. Va ser un debut en el del Mallorca dins que seva, on se va demostrar que guanyar en aquesta categoria costa, però costa moltíssim. Li va ser molt difícil al Mallorca superar la penya esportiva Santa Eulària, que va fer un plantejament des del meu punt de vista extraordinari en Dani Mori, que la primera part la penya esportiva Santa Eulària va saber aturar el Mallorca. Després el Mallorca la segona part va moure un parell de fitxes a l'entrada de Brian Reina i també d'Adon Prats, que van fer que l'equip estar més encertat en atac, va aconseguir el gol, però després, justament després del gol, jo crec que és quan la penya esportiva Santa Eulària encara va posar més problemes en el Real Mallorca. Era veure que hi va haver una expulsió primer de Joan Sastre, que va fer que la penya tingués un jugador més per una estoneta, i després la penya va perdre dos jugadors i després va ser per ells impossible empatar el partit. Però bé, un resultat que l'única demostra és que ha guanyat molt complicat, que el Mallorca ha guanyat dos partits, sí, ha començat bé la temporada en 6 punts, la penya encara no ha guanyat i diumenge tindrà un partit molt difícil perquè repre fins ara líder de la categoria del València Mestalla, però bé, queda molt, i ara evidentment després podem parlar, ara estem parlant de Mallorca, i després evidentment si t'apareix parlant de l'Atlètic Balears.
Sí, és de sensacions, que tal, Ricard, aquest partit del Mallorca?
Bon dia, una altra vegada. Sensacions? Calor, bon ambient, una petita bronca en Molango, ambient extraordinari, sobretot d'afició, gespa fantàstica i
pel futbol.
I esportivament,
pel
que estic veient.
Futbol, futbol. Bé, ara, irònicament, que ja me coneixeu, evidentment, això és el que hi ha. No, tampoc mos hem de sorprendre, i tampoc li podem exigir en Abdon Prats que faci 4 gols. Per exemple, no? Per exemple.
Vols dir que no hi haurà més? Que no s'esperi, que s'aficionat del Real Mallorca no pot esperar molt més aquesta temporada?
Sí, i ara sent realment tranquil·lament i objectivament. Per jo, el millor, a part del resultat, va ser amb Moreno, amb Vicente Moreno. Vaig veure que té una personalitat per estar a la gespa, una jugada que a vegades passa inadvertida per la gent, i a mi segurament també, però m'he fixat una vegada una pilotada que va pegar en Prats, precisament, no? Vull dir, si hem de destacar qualsevol cosa d'esportiva, va ser la segona part, tot, perquè la primera part va ser...
Poca cosa hi va passar.
Molt poca cosa, no? A part de quatre cop de cap, res, no hi va haver res. La segona part va estar més o manco interessant, vull dir, en Prats va animar la cosa, però necessita un munt de tranquil·litat, aquest lot, per exemple, no? No és que jo ara me vulgui fixar només amb ell, però m'agradaria que, ja que és mallorquí, ja que ha tornat, i en Moreno cada vegada sortia i feia tranquil, no em porta a xutar la primera oportunitat que tingui, no? Però això són petits detalls que mos passaran a qualsevol partit. Ara, a mi, veure un entrenador que a dins del seu camp 0-0 la primera part i en el descans surt i fa dos canvis, a mi m'apareix magnífic, però que no te diré aquí espectacular, perquè però això no se veunia a primera vegades. Vull dir, veus un equip, siguis qui sigui, i esperen aquest famós 5, 10, 15 minuts per fer els canvis. Però sí, que canvis s'han de fer? Ja. Vull dir, i em va fer dos de canvis.
Va ser proactiu, que sempre demanàvem l'any passat als entrenadors del Mallorca que fossin proactius, i eren sempre reactius.
Efectivament, que intervenguin, i va intervenir fins i tot des del primer moment, des de l'inici, deixant en Xisco Campos la seva banqueta, que a mi m'apareix perfecta. Després va treure en Xisco, va a l'expulsió
d'en Joan Sastre.
D'en Joan Sastre, i treu en Xisco Campos i el posa de lateral. Un altre, això, amb en Vázquez, per exemple. Jo he dit coses, i ara què fa? Però que no vols que això és elemental, no? Si t'expulsen un jugador, intentar cobrir la seva... I no hi ha cap problema, vull dir, la penya va tenir una semi...
dues ocasions d'en Handrin, no?
Bueno, sí, no sé si se poden qualificar d'això. I, evidentment, jo crec que se pot esperar bastant més d'aquest equip perquè, en principi, és superior, sobretot amb un jugador, que és en Lago Júnior. A mi, objectivament, també... Jo crec que en Moreno ha aconseguit, en principi, la columna vertebral d'aquest equip. En principi, ja veurem què passa, perquè estan parlant de dos partits.
Dos partits.
Vull dir, això acaba de començar, i per que ja...